Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4 de la tarda. Són a la sintonia de Ràdio Maricel. Comença amb el temps de descompte d'aquest dilluns 28 d'abril de 2014. I comencem amb bones i fantàstiques notícies per la gent del bàsquet Sitges. Aquesta podria ser una fantàstica temporada per al bàsquet de Sitges. Ja els vàrem explicar fa un parell de setmanes l'ascens del sènior femení. Aquesta setmana hi hem d'afegir dos més. El del Sots 21, que ha guanyat la Lliga i, per tant, la temporada que ve serà preferent. Li ha sobrat, com aquell qui diu, una jornada. Va superar 49-47 al Club Bàsquet Navàs, per tant, el conjunt que entrena Edu Piñero, campió de Lliga. I també campió de Lliga, amb Edu Piñero, però en aquest cas com a jugador, és el sènior B, que ha pujat ja a tercera catalana. Li ha sobrat també una jornada, va apallissar 88-45 al Cervelló. En fi, números que ho expliquen gairebé tot. 24 victòries, una única derrota al sènior Beca. La temporada que ve serà a la tercera catalana. Una taca negra, si es pot dir així. Tampoc seria just, però en qualsevol cas, la sorprenent derrota que va patir el sènior A, 64-73 amb el bàsquet Sant Jordi. Una autèntica llàstima, perquè el Samà va derrotar el Viladecans. Si el Sitges hagués guanyat, s'hagués col·locat segon. Però, bé, no passa res. S'han d'intentar guanyar amb els dos partits que queden per intentar ser segons o, en el pitjor dels casos, tercers i, per tant, a jugar una hipotètica promoció d'ascens a Copa Catalunya. I futbolísticament parlant, què ens deixem aquest darrer cap de setmana? Doncs victòries del Sitges 4-2 davant el Joventut Prat, una victòria necessària per seguir amb opcions intactes de intentar salvar la categoria a falta hores d'ara de 5 jornades. Es va haver de patir, de superar amb el gol inicial del Joventut Prat, però al final aquest 4-2 que, en fi, certifica una magnífica victòria dels Sitges, una victòria, repetim, necessària i gairebé obligada per a seguir amb opcions de quedar-se una temporada més a segona catalana. Els Sitges, que per cert repeteix dissabte que ve a Aiguadols a casa amb un altre rival directe, serà amb el Gornal. I el Sobrense que va demostrar que gairebé en 45 minuts en tenia prou per superar amb el Carme. 0-4 va guanyar el conjunt de Josu Julián, partit sentenciat, com dèiem, a la fi dels primers 45 minuts, un Sobrense que certifica també el seu liderat a la classificació de tercera catalana i que, bé, va aprofitar, mai millor dit, la punxada del Sant Pere Molanta en el seu camp davant el Riu de Bitlles. Hores d'ara, el Molanta baixa fins a la tercera posició i l'Olivella es col·loca segon, un Olivella que, atenció, que no afluixa i que es va imposar al camp de les Roquetes. D'aquí us comença, per tant, repassarem tot el gruix de la jornada futbolística. En futbol base, doncs, destacarem que el juvenil A de la Blanca Subur va perdre 2-1 al camp de l'Atlètic Segre. Llàstima, no és una derrota negativa del tot, perquè el Manresa va perdre en el seu camp 1-2 amb el Sabadell, per tant, continuen les coses igual a com havia començat aquesta jornada. Blanca lidera amb 58, Manresa segon amb 54. Queden 3 jornades. Comencem. Gairebé 4 i 8 minuts de la tarda. Comença el temps de descompte, com cada dilluns, repassant ja amb els primers resultats futbolístics que ens deixen aquest darrer cap de setmana. I comencem, com sempre, també comentant els resultats dels equips de la Blanca Subur. Ho dèiem fa uns momentets, el juvenil A, que va perdre en la seva visita a Terres Lleidatanes, va perdre 2-1 al camp de l'Atlètic Segre. Sabia la Blanca i coneixia la Blanca el resultat del Manresa, que havia perdut al migdia 1-2 al seu camp amb el Centre d'Esports Sabadell. De fet, La Blanca es va avançar en el marcador, però la primera part ja va finalitzar amb 2-1 favorable amb el conjunt de l'Atlètic Segre, que finalment va poder derrotar a l'equip de David Porres. Bé, no hay mal que por bien no venga, com es diu en aquests casos. La derrota és menys derrota perquè, com dèiem, el Manresa també va perdre el seu partit amb el Sabadell. Per tant, tot continua igual. Per tant, la Blanca manté, segueix mantenint, de fet, els 4 punts d'avantatge respecte al conjunt manresà. Queden 3 jornades. La Blanca ho té, no direm que fàcil, però un palet més a prop que no fa, doncs, per posar un cas, un mes enrere. Què li queda a la Blanca? Doncs aquest diumenge ha de rebre el Sant Ildefons, el Nou Pinsbens, partit que jugaran a 4:45 de la tarda, com dèiem, aquest diumenge, i el partit clau, el que pot acabar decidint qui serà el campió d'aquest grup 3 de la juvenil preferent. Al camp del Manresa, Manresa-Blanca-Subur, el cap de setmana del 10 i 11 de maig, per acabar el campionat, en el pitjor dels casos, si t'has de jugar a la Lliga, doncs millor que millor fer-ho a casa, el Nou Pinsbens. L'últim partit de Lliga seria aquí amb el canvi de led al cap de setmana del 17 i 18 de maig. Aquest és l'escenari que se li presenta a la juvenil de la Blanca, que, en repetim, ve de perdre 2-1 al camp de l'Atlètic Segre. Repassem, però, altres resultats dels equips de la Blanca. Seguim per al juvenil B, que va guanyar 2-1 al derbi davant la penya jove de les Roquetes, mentre que el cadet A va perdre en la seva visita al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Ho va fer per 2-1. El cadet B també va perdre, en aquest cas, en el seu desplaçament al camp del Sant Joan d'Espí. Ho va fer per 3-0, mentre que l'infantil A va guanyar, va derrotar el Futbol Club Sant Boià 2-1 aquí al Nou Pinsbens. L'infantil B també jugava al Nou Pinsbens, va perdre, en aquest cas, per 0-4 davant el centre d'esports L'Hospitalet, i l'infantil C es va endur al derbi amb la Unió Esportiva Sitges. Es va imposar per 4-3, com dèiem, l'infantil C de la Blanca. L'Alevi A va guanyar 4-6 en un duel golejador en el camp de la penya jove de les Roquetes. L'Alevi B va perdre 5-2 en la seva visita al camp de l'escola Prat Blaugrana. L'Alevi C va perdre aquí el Nou Pinsbens, ho va fer per 2-7 davant el base Olèrdola. L'Alevi D va guanyar, per contra, 7-2 a la Unió Esportiva Sant Sadurní, i l'Alevi E va perdre amb el Nou Pinsbens per 3-4 davant el Club Deportiu Ribes. Els benjamins, el Benjamí A, que va perdre 4-0 al camp del Pallejà, el Benjamí B, que tenia jornada de descans, el Benjamí C, que perdia el Nou Pinsbens per 1-3 davant el Club de Futbol Igualada, i encara un darrer resultat, el del Benjamí D, que es va imposar per 2-3 al camp de la Unió Esportiva Castelldefels. Gairebé 4:12 de la tarda, un únic resultat de la jornada de futbol femení. En aquest cas parlem del derbi del grup primer de la primera divisió, en partit de la jornada número 27, el Suburense, que es va imposar per 0-3 al camp del Club de Futbol Vilanova, un resultat que gairebé certifica la salvació per les noies de Xavi Areu. El Suburense, que és 12è a la classificació, són quartes per la cua, però bé, amb diferència sobrada sobre les tres últimes classificades. El Suburense suma hores d'ara 31 punts, jugarà el cap de setmana que ve, de nou fora de casa. Ho farà amb el camp de l'escola Valls Futbol. Resultats, i fem un parèntesi en el món del futbol per comentar alguns resultats de rugby. Bàsicament comentar que en la final del campionat de Catalunya de la categoria sub-18 el cadet del Rugby Club Sitges no es va poder alçar amb el títol, ja que va perdre per 31-20 amb la Unió Esportiva Sant Boiana, partit que es va disputar aquest passat dissabte a partit únic al camp de la Fuixarda. Barcelona va perdre, com dèiem, el cadet del Rugby Club Sitges a 31-20 davant la Unió Esportiva Sant Boiana. I parlem també de dos amistosos que es van jugar aquest passat dijous, el sub-16, que va perdre per 0-88 amb la Bergavani de Gales, i el sènior, el primer equip, que va perdre també un amistós dijous passat aquí a Santa Bàrbara, 23-26 amb els Pirates d'Irlanda. Gairebé un quart de cinc de la tarda, ens hi tornem a posar en el futbol. Hem de repassar ja, hem de fer crònica de la 29a jornada, tant a segona com a tercera catalana, destacant, com no, les victòries de la Unió Esportiva Sitges aquest passat dissabte 4-2 davant el Joventut Prat i la contundent victòria també de la Sobrense 0-4 amb el camp del Carme. Els resultats que ens deixa la jornada número 29 al grup tercer de la segona catalana han estat aquests: Gornal 4, Espluguenc 1, Sant Joan d'Espí 0, Sant Cugat Esport 2, Sant Esteve Sarrovires 1, Cubelles 3, La Múnia 0, Vegas 1, Olímpic Can Fatjó 0, 25 de setembre 1, Penya Unió Màlaga 2, Sant Ildefons 0, Júnior 2, Moja 4, Unificació Bellvitge 1, Can Vidalet 2 i, ja comentat, Unió Esportiva Sitges 4, Joventut Prat 2. Dèiem divendres, home, el Sant Ildefons té un coixí de 6 punts vers el segon classificat, vers el 25 de setembre. Doncs vet aquí que el Penya Unió Màlaga va ser capaç de derrotar el líder per 2-0, i això vol dir que el líder, el Sant Ildefons, que de fet ho continua sent, li queda un coixí, un coixinet, vaja, de 3 punts. Per tant, molta atenció, perquè el 25 de setembre està cada cop més a prop de poder-li prendre el liderat al Sant Ildefons. 66 per al conjunt de Cornellà i el conjunt de Rubí, que en suma 63. Ja amb bastanta distància hi ha el Can Vidalet, que és tercer amb 56, 53 per Olímpic Can Fatjó, el Bellvitge, que és cinquè amb 52, 47 punts sumen el Júnior i l'Espluguenc, 44 per Moja, déu-n'hi-do el final de temporada que està fent el conjunt penedesenc, novè és el Sant Cugat Esport amb 43, el Sant Joan d'Espí suma 40, i a partir d'aquí venen, com es diu, una miqueta els problemes, perquè 34 punts se suma el Gornal, 32 al Penya Unió Màlaga, 31 punts al Joventut Prat, 30 pels Sitges, que és hores d'ara cinquè per la cua, amb el Cubelles, que insisteix setmana sí, setmana també, en voler sortir d'aquesta zona perillosa de la classificació. El conjunt en cubellenc suma 28 punts, 27 per Vegas, 24 per la Múnia, i ja gairebé amb un peu i mig a la tercera catalana trobem el Sant Esteve Sarrovires amb 18. Per tant, i com es diu en aquests casos, emoció per dalt i emoció per baix. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Fixa't, el Penya Unió Màlaga, que va ser capaç de guanyar el Sant Ildefons.
Sí.
I això vol dir que el 25 de setembre té una miqueta més a prop, té a tir, el liderat.
Sí, i si no s'afanya una miqueta, li passarà com l'any passat al Sant Ildefons, que tenia la promoció pràcticament assegurada, la va perdre amb l'Olímpic Can Fatjó. Després l'Olímpic Can Fatjó no va fer els deures i no va pujar. Però, de moment, doncs, l'any passat, el Sant Ildefons estava allà i va acabar, doncs, a la mateixa categoria, a les portes. Uh-huh. Va quedar a les portes. Aquest any, com no s'espavili, té a darrere, per mi i per tu i per molta gent que l'han vist, el millor equip que n'hi ha en aquesta competició, perquè el Joventut 25 de setembre és l'equip...
No li vull treure cap mèrit, cap mena de mèrit al Sant Ildefons, sí, que té però... també un senyor equip, té un equip doncs, ben estructurat, amb experiència, amb bons futbolistes, però el 25 de setembre, bé, com diuen els castellans, no li va la zaga, i per tant el conjunt de Rubí, que tampoc renuncia a poder ser l'any que ve a primera catalana, té pràcticament la promoció assegurada el 25 de setembre.
Sí,
perquè, com dèiem, el tercer, que és el Can Vidalet, està a 7 punts. Sí, quedant 5 jornades, home, tot és cosa de dos, almenys per quedar campió i per jugar la promoció d'ascens.
Sí, la promoció la té bastant assegurada, a més doncs, la regularitat que està mostrant ara, i potser és el millor moment d'ells, no? Que s'espavila una miqueta al Sant Ildefons, perquè jo he mirat el calendari, és un calendari molt similar.
Similar?
Sí, molt similar. El que, doncs, no tingui rades,
sí, sí.
Aquest se portarà el gat a l'aigua.
Queden 15 punts en joc, per tant, si el Sant Ildefons vol quedar campió, m'atreviria a dir que hauria de sumar els 15, perquè veig que el 25 de setembre no està per la labor de perdre punts, tampoc.
No, per això. Jo penso que el pitjor moment del 25 de setembre ja ha passat, i ara està en el seu millor moment. Que s'espavili Sant Ildefons. Llàstima, doncs, que no agafa cap rival allò directe dels Sitges, però el que he mirat jo, em sembla que un, però no, no és allò que se la té que jugar amb aquest, ja se l'estan jugant pràcticament amb equips que estan més salvats. Llàstima amb això, no? Perquè, clar, si te jugues un Sant Ildefons o un 21-25 de setembre, que és el que jo me crec, se la juga amb un rival directe dels Sitges, sempre tens la de perdre, no?, el rival directe dels Sitges.
Crema al cap de la classificació i crema també la cua, Toni, perquè des del Gornal, que és 11è amb 34 punts, fins al penúltim, que és la Muni amb 24, ja descarto una miqueta el Sant Esteve Sarrovires amb tots els respectes. Bé, aquí ningú vol perdre categoria.
No, no.
I entre ells, el Sitges que dissabte va poder derrotar a la Joventut Prat, una victòria doncs obligada, necessitada per al conjunt de Jordi Serra, que bé, gràcies a aquesta victòria segueix amb opcions, diríem que intactes, per salvar la temporada i per salvar la categoria en definitiva.
Sí, a més, un Sitges que va donar aquell passet que sempre parlem a la segona part, no a la primera. La primera, a los 10 minuts, ja nos va mostrar la seva millor imatge, la seva millor cara, i vam pensar que fins i tot es podia remuntar el partit, no? Perquè ja va crear, no? Però fins que no va arribar l'últim quart d'hora, doncs el Sitges estava dormit. Després va donar aquell passet més endavant, sobretot a la segona part,
i
va sortir...
Clar, sí, el que canvia tot és el gol del Guillem Vinyola, al minut 43, gairebé 44 de la primera meitat, que és el gol que fa el clic, no? El canvi de xip, tot i que estic d'acord amb el que dius, que el Sitges ja al darrer quart d'hora de la primera meitat ja va començar una miqueta a fer-se més gran, no? A creure en les seves opcions. Primers 20 minuts de nervis, de dubtes, el Sitges que surt amb tres defenses, ho escoltaran després, el Jordi reconeix que potser aquí s'equivoca, però bé, qui té boca s'equivoca, i a temps a la rectificació. El panorama tàctic se'n rectifica i bé, a partir d'aquí el Sitges s'assenta més, s'acomoda més al camp i bé, comença la reacció a la segona part, protagonitzada sobretot o en la persona d'un jugador que és una miqueta ara el que exemplifica l'ànima, el creure, ho és tot, Nico.
Sí, Nico. Va sortir Nico i la va liar, no? Com es diu.
El 2-1, el 2-1, que és aquell gol que
és impressionant.
Que bé, lluita la pilota perquè creu que li pot arribar guanyar la partida al porter.
El porter sí, Bada.
El porter Bada.
El Nico Metgés.
El Nico està més viu, eh? Allò, sí. Aquella famosa frase, el futbol és per vius, eh?
Sí, va ser molt viu, va saber rifar-lo, regatejar-lo, I fins i tot el defensa.
Sí, sí, entrar marcar, pràcticament amb la pilota a la porteria.
I va marcar un gol que si, en vez de ser Nico, és Messi, dona la volta al món.
Sí, sí, el 2-1 que posava per davant el Sitges a principis de la segona meitat. Dragos, que havia entrat també de refresc a la segona meitat, va posar el 3-1 aprofitant una pilota solta a l'interior de l'àrea. Teòricament era el gol de la tranquil·litat, però a partir d'aquí el panorama es torna a enfosquir una miqueta, perquè tot i que el Joventut Prat li expulsen un jugador, acaba jugant el partit amb 10, aconsegueix retallar diferències, es posa en 3-2, però de nou Nico amb un d'aquells gols Made in Nico, aquells gols, aquelles pilotes que enganxa, que o van a mar o van a l'interior de la porteria. Doncs el 4-2, un golaç que certificava, Toni, una victòria, repeteixo, molt important per als Sitges.
Home, jo sempre dic que el futbol és de valents, no? I un jugador com el Nico és un jugador molt valent, i encara me recordo una pilota doncs, que queda solta al mig del camp, que veu adelantat el porter,
sí, sí.
I que li fot el xut perquè va sortir un xip...
Sí, sí, no va anar massa desviada, no?
Però va veure, va ser viu.
Va veure forat i va dir, ara és la meva.
Aquí la clavo, sí, sí. No? En la primera part també va tenir un parell de xuts ell, que fins i tot més d'un de pensar, no sé per què xutava, però és que estigui així, és per vius. I el Nico va demostrar, té moltes ganes, molta espenta, és un jugador amb molta actitud, i això doncs li va molt bé a l'equip perquè d'alguna manera li dona espenta
a l'equip. Sí, s'encomana, evidentment, és l'home que no direm que tira del carro, però que allà al davant s'esbaralla amb el porter, amb la defensa i amb qui faci falta. Rubén Cortés no va ser el seu millor partit, ni de llarg, i a sobre va acabar expulsat. Això vol dir que el Rubén serà baixa per el dissabte aquí amb el Gornal. És una miqueta el pero que posem gairebé cada jornada, no?
Sempre
hi ha aquella expulsió, aquella sanció que no et permet tenir una continuïtat en aquest sentit.
Sí, sí, a més
el Patrick que també es va haver de retirar amb algun problema físic, tot i que no sembla greu inicialment, però bé, sempre hi ha aquest petit...
Passa que el Patrick a darrere té una garantia, no? Perquè quan va sortir Luca, A mi m'agrada molt, també.
Sí, sí. La seva ànima bessona, pràcticament.
El seu germà m'agrada molt, és molt segur, li va donar molta seguretat. Jo penso que els canvis l'altre dia, fins i tot, ens queixaven una miqueta quan va canviar l'over, que va sortir el Dani.
Dani Migley, atenció, aquest jugador,
jugador juvenil. Pensàvem, és un juvenil, treu a l'over, l'over estava fent un partidàs, però clar, estava defondat ja, no?, perquè estava molt cansat. Lo treu i fins i tot al moment és allò que vas comentar. Després te vas donar compte que era acertat, perquè el Dani va portar, potser el que no aportava en aquell moment ja a l'over, perquè sí, estava molt cansat.
Més tempo del partit, més control potser més al mig del camp, alguna que altra passada extraordinària, en fi, un jugador molt a tenir en compte, no és el primer cop que ho diem, però Dani Migley és un jugador que puja amb força del juvenil. Molt jovenet el nano, té 16 anys.
I que porta cosetes, moltes cosetes. I el cas de Luca també, no? És un jugador que va sortir a la segona part, que li va donar aquella seguretat a la defensa, aquell saber restar, aquella frescura que feia falta en aquells moments a la defensa dels Sitges, i jo penso que van estar molt acertats, fins i tot a l'aportació de Dragos, que va marcar el seu golet i va fer el que tenia que fer. A vegades, doncs, un diu que l'entrenador s'equivoca, però quan doncs, l'acerta també és bo dir-lo, no?
Victòria, com dèiem, 4-2 dels Sitges davant el Joventut Prat, i la valoració que feia en Jordi Serra, un Jordi Serra també bastant esgotat, va viure intensament el partit des de la banqueta, era aquesta.
Sí, a més s'ha complicat tot quasi ben aviat, perquè la primera jugada també ha sigut una vegada que quasi ens marca. Després, als 10 minuts, crec que han marcat un gol sensacional, un gol, doncs mira, per aplaudir, amb una errada nostra, hem jugat amb una defensa de 3 al principi, perquè bueno, hem volgut arriscar. I bueno, primers minuts molts nervis, molt pesats, però bueno, amb la tasca que hem fet física aquesta setmana era normal, era un treball més de cara a la setmana que ve, i avui a la segona part he vist que l'equip ha estat molt bé, amb alguna modificació de la segona part també, amb l'entrada del xaval, el Dani. Jo estic content perquè bueno, l'equip, tot i tenir-ho complicat un altre cop, no ha tirat el partit, ha seguit lluitant, i bueno, amb la nostra afició, amb els nostres nanos, i hem pogut guanyar el partit, amb solvència, però bueno, ens hem complicat amb el 3-2, però crec que el resultat és just.
Aquests nervis inicials responen probablement una miqueta a la situació de l'equip.
Sí, són diverses coses, perquè si t'hi fixes avui ens plantem amb 3 defenses, que la baixa de l'Héctor és notòria, no? Perquè avui amb 3 defenses i l'Héctor per davant i en un dos jugadors tan futboleros com el Quique i el Jaume, doncs fins que s'hem acoplat no ens hem donat compte, hem passat molta estona, hem modificat el 4-4-2, millorat, hem marcat l'empat i després, bueno, la segona part jo crec que ha sigut domini nostre. Ells tenien molta parella al número 9, l'hem sabut frenar millor la segona part, i bueno, ha sigut un partit de tot, de poder a poder, i jo crec que la segona part, el físic de la gent jove avui ha sigut el que ha marcat el desenllaç del partit.
Ha costat, no?, trobar la dinàmica del partit.
I sí, és el que et dic, perquè clar, són dos nanos, el Quique i el Jaume, que tenen molt bona sortida de pilota, amb l'over per davant, amb dos carrilers molt llargs, i bueno, no ho havíem treballat gaire, i s'ha notat, ha sigut una arriscada meva, no ha sortit, hem reaccionat, i per això no sortíem amb solvència. Després, a la segona part, tot i no jugar un dels nostres millors partits, hem tingut molta arribada, hem tingut molta fe, molta confiança, la que ens ha mancat a la primera part, i jo crec que la victòria, ja et dic, és justa, i ara ens queda seguir treballant. Setmana que ve ens visitarà un altre rival directe, una altra tarda de dissabte de patir, i si guanyéssim aquests 3 punts, pues anem a Bibiche, aviam si podem també guanyar.
Nico, un jugador que exemplifica una miqueta el cor i l'ànima, no?
Bueno, el gol que marca el Nico, el primer, només el marca el Nico.
Això.
Només el marca el Nico, perquè ha anat, i ell creia, ens han portat la pilota fins a la porteria. El segon és aquells que li agrada, aquells xutarros que li surten, pues, de tant en quant se li van al port, però bueno, avui el Nico s'ha tirat a l'equip a l'esquena. El Vinyola també, per mi, ha fet un partit sense protestar, centrat a la seva feina, esbarallant-se amb els centrals, obrint molt espai, i l'entrada per mi del nano en mitja ha estat molt important. Ha donat molta clarividència davant, ha fet alguna passada molt, molt important, i bueno, jo crec que l'equip de mitja al camp cap endavant, la segona part, ha millorat molt. En defensa, és un equip que jo crec que té molt criteri a l'hora de defensar, amb el Víctor, amb el Patrick, el David, que avui estava més fluixet, però bueno, a seguir treballant, ja us dic, ara treballarem dilluns, dimarts i divendres, i dissabte a la tarda a tornar a guanyar el partit.
Coses o situacions que en aquest sentit resten, una miqueta l'expulsió del Ruben i el Patrick, hem vist que sortien problemes físics.
Sí, però no ha arribat a ser un trencament, és una
precaució,
una sobrecarga, aviam si pot jugar. El Carrasco també està tocat, el que passa que dissabte que ve no està, està per feina, està fora. Pues bueno, haurem de trobar el Patrick, el Dragos, l'Héctor, que està fora, vull dir, el Quique avui l'hem retrobat, ja perdrem el Ruben, però tindrem el Nico, l'Over, el Vinyola, tots els juvenils que tenim, i bueno, seguir treballant. El que tenim que fer és treballar molt entre setmana, treballar les quatre jugades a pilota parada, que en creï molta perill, i el treballar físic una setmana més, i després ja acabar i salvar la categoria, que jo crec que ho aconseguirem.
S'ha fet el primer pas d'aquestes ara cinc finals que queden, Jordi.
Sí, nosaltres ens hem marcat una lligueta de 6 partits, en la qual fer els 18 és salvar-se, fer 15 és salvar-se, després ja fer menys ja és complicat, no? Vull dir que hem de fer 15-18 punts i després, bueno, esperar aviam què fan els rivals. Avui hi ha un partit que suposo, per la classificació, que el Màlaga s'enfronta al Sant Ildefons. Hi ha partits entre rivals directes, Cubelles, Sant Esteve i Múnia, no sé, Vegas. Avui havien de guanyar. Si no, veure el diari una altra copa de sota amb els nanos tan joves els hagués fet molt de mal. Havien de guanyar, sí o sí.
Clar, aventurar-se a dir que amb 40 punts o amb 42 et salves és... no té massa raó de ser.
Hem de fer el màxim de punts, 15, si pot ser, i llavors jo crec que amb 15 punts més la salvació és nostra. I bueno, si més no, fer el partit que hem fet a la segona part, no? de confiança, fer anar-hi, si no arriba un l'altre, alguna jugada també de criteri, el primer gol també la jugada ha sigut sensacional. Bueno, anar trobant i salvar-nos la categoria i sobretot pensar molt en l'esforç que es va fer l'any passat per assolir-la, que també vosaltres la veu viure, i ara no la podem perdre amb tanta rapidesa. El Sitges es mereix aquesta categoria o alguna més amunt.
Setmana que ve Gornal.
Sí, setmana que ve Gornal, un equip que també ve mores baixes, és un partit d'un rival directe. No sé què farà demà contra l'Espluguen, no sé, l'entrenador m'ha dit, m'està parlant aquesta setmana amb el Javi, em va dir que estan molt fluixets, que no tenen camp per entrenar, però no m'ho crec. Jo no ho crec bé, ja. Són molt veterans, aquests entrenadors, com el d'avui, és molt veterà, que deia que només feien que apretar-lo i que tinc que veure la banqueta d'ells. Era un hervidero de pollos, allò. Però bueno, a seguir treballant, nois, i ja veureu, jo crec que ho aconseguirem, amb l'ajuda de tots, i avui pues, felicitar especialment al públic, especialment dos jugadors que no jugaven però estaven allà amb el bombo, que eren l'Héctor i el Gerai, no? I tots els altres que no estaven convocats, que no estan mai en el partit, no? Això és el màxim, aviam si ho podem aconseguir salvar la categoria.
Potser me'n preocupava més el partit d'avui amb el Joventut Prat, perquè Gornal és un equip que te deixa més espai, te marca més al mig del camp, i amb la velocitat que té el Sitges, un Nico com està, doncs pot fer-li mal, no?
Sí, la llàstima és la mancança del Ruben, no? Perquè jo penso en els dos laterals que tenien, si són els mateixos, eren molt lents, i a més arriscava molt a pujar, però per contrapartida tenen dos jugadors o tres davant molt bons, el Xic i no sé si un germà que té, són dos germans, que fan molt de mal, i bueno, aviam, nosaltres aquí el que és segur és que apretarem a dalt i que amb el sistema de joc que estem empleant ara i amb el Gorka o amb algun jugador en banda, si estem centrats guanyarem el partit. I a més, ja et dic, si es torna a respirar aquest ambient de futbol, els nanos estan desitjant que arribi dissabte que ve per jugar-lo. Això és importantíssim.
Doncs tota l'atenció ara focalitzada en el Gornal, Toni, el rival de dissabte aquí al Municipal d'Aiguadols. Segon partit consecutiu a casa, tant de bo siguin 3 nous punts, perquè la cosa comenci ja, bàsicament que l'equip es cregui que pot salvar la categoria aquest any.
És que tens que guanyar el Gornal.
Sí, l'has de guanyar.
I tens que guanyar perquè el Gornal té 34 punts.
34 punts, sí senyor.
El Sitges té 30.
Sí, sí.
Clar, si no lo guanyes i guanya el Gornal, se'n va 37.
Estàs en la mateixa tesitura que ara fa tot just una setmana enrere.
Amb el Joventut Prat.
Sí, sí, el Joventut Prat et portava 4 punts, el guanyes i et col·loques a 1.
Doncs
ara el Gornal també està a 4 punts, si el guanyes et poses a 1 i per tant els poses tots en el mateix sac.
Clar, és que imagina com està la cosa.
És a dir, dos equips més a lluitar per...
Exacte. És que te guanya el Joventut Prat, te guanya el Joventut Prat el dissabte,
sí, no,
i estàs pràcticament salva la categoria.
Estàs llest.
Mira el que són 3 punts.
Sí, sí, sí. Sí.
I pràcticament de guanyar-los
no guanyar-los.
Clar, lo guanyes, lo tens allà, i lo tens contra les cordes, perquè clar, ara té que fer la feina, no la té feta. I és el que passa amb el Gornal. Tu guanyes el Gornal i amb el Gornal tens també a favor el gol a baratge.
Sí.
Tu lo guanyes i no guanyes 3 punts, guanya 4 punts.
Sí senyor, sí senyor. Números i més números, és el que acostuma a passar al final de temporada. Deixem la segona, anem ja a la tercera. resultats de la jornada número 29 en aquest grup 12 de tercera catalana, que van ser el Carme 0, Sorense 4, Sant Sadurní Atlètic 3, Penya Jove 1, Sant Pere Molanta 3, Riu de Villes 3, Sant Cugat Ses Garrigues 3, Òdena 5, Base Espirall 4, Quintinenc 0, Base Vilanova 0, Montserrat Igualada 0, Fundació Atlètic Vilafranca 2, Ribes 0, Les Roquetes 2, Olivella 4 i Capellades 1, La Granada 1. Compte que el fet que el Molanta punxés el seu camp amb el Riu de Villes l'allunya 4 punts del liderat. Per tant, problemes per l'equip de Marc Albareda, que, com dèiem, baixa fins a la tercera posició. El Sobrens és líder amb 69 punts, és l'equip que més gols fa, és l'equip que menys gols encaixa, en fi, ho té tot el Sobrense per endur-se el títol. Però atenció, perquè l'Olivella tampoc afluixa, n'és segon, el té a només 2 punts, 67, com dèiem, el Molanta tercer amb 65, 57 l'Òdena, 51 les Roquetes, 49 Ribes, 45 la Fundació Leti Vilafranca, 44 punts per Base Espirall i la Granada, Base Vilanova en 33, Penya Jove 31, els mateixos que el Carme, 30 per Montserrat Igualada, 26 per Sant Cugat, 25 per Riu de Villes i tanquen la classificació. Sant Sadurní Atlètic amb 24, 22 per Capellades i Quintinenc amb 13. I el resum del partit del Sobrense al Camp del Carme, Toni, es podrien resumir, i valgui la redundància, perfectament amb només 45 minuts, que és els que va necessitar el Subo per fer-li un 0-3 que gairebé finiquitava el maig.
Sí, sobretot la primera part. La primera part el Sobrense va sortir controlant i, de fet, ja a primer quart d'hora, doncs, Didi Prat marcava el primer gol, un xut, veiem, molt nutrida la defensa, però el seu xut entrava com un bus dintre la porteria del Carme, era l'1-0. Després, Alberto, en una molt bona jugada d'atac, doncs 10 minuts més tard, al minut 26, doncs feia el 2-0, i després, doncs, a Joel, en una molt bona jugada, li fan penal. De fet, parlàvem, a Joel han fet 6 penals al llarg del campionat, i això vol dir molt, perquè és un lateral.
Sí.
I doncs que a un lateral li facin 6 penals,
sí,
diu molt.
És una dada com a mínim curiosa.
Molt a favor, no? I doncs aquest penal lo aprofitava molt bé Cristian Laguna i feia el 0-3. Fins i tot els Sobrens va tenir més ocasions en aquesta primera part, així acabar la primera part. I a la segona, doncs, va viure una miqueta de renta el Sobrense de la primera part. Doncs va sortir un xip, doncs, amb menys actitud, desconnectat una miqueta, i això, doncs, va fer que l'entrenador movent banqueta i fins i tot donar minuts a jugadors, doncs, que no tenen tant minuts i tenen que jugar tots, i amb un 0-3 amb el marcador. El més important era que no marqués el Carme,
sí, que no entrés al partit,
perquè no entrés dintre el partit. No va entrar, de fet va tenir un parell d'ocasions tan sol el Carme, no va entrar dintre el partit, i el quart gol, ja quan faltava un 10 minuts, 8 minuts per acabar el partit, doncs el Didi a la calle, doncs també en un xut, des de fora a l'àrea, va marcar el gol, el 0-4, i aquí se va acabar el partit. No?
Es va acabar el partit amb aquest 0-4, amb aquesta contundent victòria del Sobrense, que va demostrar, doncs, que ara per ara és el conjunt més fort d'aquesta tercera catalana, i la valoració que feia el míster del Subo, Jos Julián, era aquesta.
Sí, bueno, a priori era un camp complicat, ells encara potser tenen alguna possibilitat de poder estar a baix, i home, ells suposo que volen treure 3-4 puntets més per salvar la categoria matemàticament, i bueno, era un partit complicat perquè el camp de per si és diferent, és molt petit, és de terra, no estem acostumats, malgrat que els jugadors han jugat moltes vegades en terra, però bueno, no estem acostumats, i bueno, són coses que et donen un plus per estar una miqueta més atent, sobretot els primers minuts. Ho hem estat i per sort hem encarat bastant bé el partit.
Una de les claus és que el Sobrense, doncs, ha marcat aviat, això, doncs, ha fet que controlés força bé el partit, i la primera part jo penso que el Sobrense no ha patit i ha controlat molt bé. Potser la segona, doncs, el jugador ha sortit una miqueta jo pensant que ja estava tot fet, però al final, doncs, com he dit, no? Just marcador.
Sí, bueno, la primera part hem estat, crec que et diria que de notable alt. Sí, hem controlat el partit de principi a final, i de fet crec que el Carme crec que no ha xutat a porta la primera part. Nosaltres hem tingut moltes ocasions de gol i bueno, hem fet tres de les que hem tingut. La segona part sí que hem sortit una miqueta, potser el resultat, potser no he estat encertat jo a la xerrada de la mitja part en el to de veu, potser de mantenir la calma i potser no han entès el meu missatge, que s'havia de seguir igual. També és complicat seguir igual quan tens una diferència tan gran en el marcador, però sí que és cert que, home, el Carme ha tingut dos o tres ocasions de gol que no m'agrada. De totes maneres, hem guanyat la segona part també, que hem fet un gol. Llavors, bueno, hem fet molts canvis, hem canviat quasi tota la defensa i això, vulguis o no, et crea alguns minuts de desajust, perquè fiques a un lateral, després fiques a un altre, després fiques... És complicat de moure-ho, això. Però, bueno, crec que hem estat més o menys la segona part, ha sigut... Bueno, aprovat.
Amb els canvis ha pogut buscar frescura, no?
Bueno, amb els canvis, primer de tot, tothom es mereix minuts en aquest equip, perquè tothom treballa com el que més, i primer donar minuts a la gent que menys tenia, i després, bueno, si hi havia algun jugador que potser anava una miqueta just, pues no buscar el perill. Si, per exemple, el Joel li ha tret una targeta, pues fora, perquè bueno, continuem la lliga. Llavors, res, era més que res això, intentar mantenir el nivell, però donant minuts a la gent que menys ve jugant últimament.
Si la jornada continua així, doncs ha sigut favorable al Sobrense fent els deures. A l'Olivella, de moment, faltava poc, però estava empatant 2-2. El Molanta guanyava, però bé, l'Olivella empatava. Això, i sempre dèiem nosaltres, sobretot en aquesta jornada, que el que deixa punts pel camí, això penalitza molt,
Sí, però bueno, això és que nosaltres no podem controlar. Si l'Olivella empata o perd, doncs per nosaltres ens afavoreix, òbviament. Si el Molanta ho fa, també, això és obvi, però és que nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres. Nosaltres hem fet els deures, que és guanyar a Carme. I la setmana que ve tenim un altre partit molt complicat a la Penya. Nosaltres hem de fer el nostre. Si nosaltres fem el nostre, depenem de nosaltres. Ara, si no fem el nostre treball, llavors sí que has d'anar a mirar què han fet els altres i, bueno, ben als nervis, però en principi nosaltres hem guanyat bé, hem jugat crec que a un nivell bastant acceptable. A partir d'aquí preparar el partit de Penya Jove.
La diferència amb la Penya Jove és que doncs és un derbi, a més ja en camp normal de gespa, no de camp de terra, amb un equip que lo coneixeu bé com ells a vosaltres, però clar, se juga molt més el Sobrense que no la Penya Jove, tot i que la Penya Jove encara no està salvada.
Bueno, òbviament, tu ho has dit, és un derbi, ens coneixem molt, ells tenen un munt de jugadors que han jugat amb nosaltres, nosaltres també tenim algun jugador que ha jugat allà. Bueno, és un partit potser una miqueta diferent. Jo espero que sigui un partit, bueno, com ha sigut avui, un partit de futbol i res més, i nosaltres intentarem fer el nostre treball per guanyar. Jo no sé si la penya està salvada o no està salvada, això no és la meva feina. El que sí que sé és que la penya segur que surt a intentar guanyar el partit, perquè amb l'entrada dels jugadors que tenen no saben fer una altra cosa que intentar guanyar el partit, que és lo normal. Llavors, nosaltres el que hem de fer és preparar-ho al 200% si pot ser, i si guanyem, doncs quedar una setmana menys.
Tots els partits són complicats, no? Però fent una miqueta de cabales, no? Com es diu molta vegada, potser el partit, per mi, més difícil que té el Sobrense, de lo que resta, deixant de banda la penya, és el Camp de l'Òdena, no?
Bueno, però és que queden, encara per això queden 3 o 4 setmanes, o sigui que jo amb l'Òdena ni penso ara mateix. Jo ara mateix, des d'ara fins al diumenge que ve, penso amb el Riambau i amb el bon equip que té la Penya Jove. I intentar que no es facin mal, perquè ens poden fer mal en determinades situacions del partit, i intentar fer-los mal nosaltres amb el nostre joc. És l'únic que puc pensar. Després vindrà Riudevillas i després anirem a Odenà, ja parlarem d'Odenà, que queda moltíssim.
Ja per últim, comences a recuperar jugadors. Avui ja ha sortit en Cano, perdó, el Limón, el Raúl Limón. Doncs Huete n'hi ha per molt o pots recuperar-lo d'aquí poc?
Huete porta una setmana sense entrenar amb l'equip i amb bones sensacions, però no té l'alta mèdica. Llavors, sembla que va aquesta setmana al metge, si li dona l'alta, doncs a partir de la setmana que ve estaria disponible. El que passa és que jo crec que encara li queden, bueno, un parell de setmanetes bones d'entrenament per posar-se a tot, perquè ara mateix li falta una miqueta d'aquell to físic que tenia quan es va lesionar. El Capa, en principi, bueno, està començant a entrenar també, i de moment l'única baixa que tenim així doncs greu és la del Carlos Chan, que el Carlos Chan no es perdrà el que queda de temporada. La resta de jugadors esperem tenir-los. El Pablo avui per problemes personals no podia estar, però bueno, la setmana que ve en principi també podríem comptar amb ell. Llavors, és aquesta la idea. La idea és tenir a tothom disponible i a partir d'aquí tenir competitivitat perquè la gent s'hagi de guanyar el lloc a l'onze titular.
Quatre i 44, gairebé 4:45 de la tarda. Josu, Julián, doncs, donant el parte de guerra, com es diu en aquests casos, Toni, posant-nos al dia de la situació, de quina és la situació dels lesionats a hores d'ara. Potser el que trigarà un palet més és l'Albert Huete, pendent encara de que rebi l'alta mèdica, allò que ha d'anar entrenant, ha de fer el to físic i el to competitiu, evidentment. En Raúl Limón, que ja, doncs,
Va sortir,
va disputar uns minutets. El Capa, sí, també sembla que està més a prop.
Sí, està entrenant.
Si exceptuem, doncs, com deia el Josu, el Carlos Chan, que ja no podrà jugar. Bé, el panorama es comença a aclarir també en aquest sentit.
Sí, es comença a aclarir en aquest sentit. A més, jo penso que arriba en un moment bastant bo per
cap
jugadors.
Cap dalt, sí.
Jugadors com el Didi Prat, que ahir doncs, va jugar molt bon partit.
Cristian Laguna, que està on fire, també.
Cristian Laguna, sí, que està mullant cada setmana.
Cada setmana és... És marcar.
Clar, és que recupera aquest jugador a la recta final i això és, clar, és molt important perquè doncs, és quan t'estàs jugant ja realment doncs, tot.
Penya Jove, és un derbi, eh? Estic segur que el Josu aquest partit li fa un... no por, eh? Però li fa una mandra.
Sí, li fa mandra. De fet, el partit de la primera volta el Sovens va guanyar 1-0 aquí.
Sí. Doncs, però és un derbi, és el que deia el míster, que hi ha exjugadors al Sovens que sempre es volen doncs, oferir un més a més, eh? Quan jugues contra el teu exequip. Bé, és un derbi.
Sí,
i això ho diu tot.
És un derbi, doncs els coneixen molt bé. El que passa que és això, jo penso que ara per ara el Sobrense té uns passets més que la Penya Jove, està millor en forma. La Penya Jove sap, és conscient que si guanya aquest partit ja té salvada la categoria i salvada la temporada, però jo penso que ara per ara el Sobrense juga una miqueta més que la Penya Jove, perquè la Penya Jove encara té doncs, poder de reacció. El Sobrense no pot fallar perquè penalitza molt.
La Penya Jove no està allò salvada del tot.
No,
però... ho té a prop, té 31 punts, aquí el que marca la salvació és el Riudevitlles, que és quart per la cua, amb 25 punts. Compta amb el Riudevitlles, ara ho dèiem amb el Toni mentre escoltàvem el Josu, que ahir va treure un gran punt per ells, sí, al camp del Sant Pere Molanta.
Molt bo.
Venen de reaccionar, estan reaccionant.
No ha perdut cap partit des de que té el nou entrenador, diu que s'han reforçat, però és que ha guanyat 3 partits i empatat 2.
Sí. Compte que no serà fàcil. Bé, és allò que passa cada final de temporada, que ara quan jugues amb els equips de baix, això no t'assegura absolutament res, perquè precisament aquests equips estan lluitant també per no perdre categoria. Però pas a pas, toca derbi, diumenge amb 1:15 de migdia al camp de la Penya Jove de les Roquetes. 4:47, deixem el futbol, anem cap al bàsquet, que ens ha deixat molt bones notícies aquest cap de setmana. I és que, de moment, un ascens el del sènior femení, aconseguit ara fa un parell de setmanes. Segon ascens, el Sots 21, que ja és nou equip de preferent, el Sots 21, que aquest darrer cap de setmana va aconseguir el títol de Lliga, superant el Club Bàsquet Navàs per 49-47. Es va haver de patir en els últims instants, però en qualsevol cas una victòria doncs, molt treballada per als homes d'Edu Piñero, que seran la temporada que ve a la categoria preferent. Li ha sobrat una jornada, eh? El darrer partit encara l'hauran de jugar d'aquesta fase regular a la pista del Club Bàsquet Prat. I un altre ascens, el del Sènior B, que també ha tingut lloc aquest darrer cap de setmana. El Sènior B, que podríem dir s'ha passejat aquesta temporada, va derrotar 88-45 al Cervelló, per tant ascens en aquest cas a tercera catalana, a manca també d'una única jornada. Números que evidentment expliquen el que dèiem ara fa uns moments, eh? Aquest passeig triomfal amb 24 victòries i una única derrota. Li queda un últim partit ja de tràmit, que jugarà no aquest sinó el proper cap de setmana a la pista del Sant Vicenç. Per tant, podríem estar parlant aquesta temporada de 4 ascensos si és que el Sènior A, tot i que va perdre sorprenentment, diguem-ho així, en aquest dissabte amb el Sant Jordi, aconseguís també pujar amb la Copa Catalunya. En volíem parlar i li agraïm que ens acompanyi aquests minuts al Joan López, que és el directiu del bàsquet de Sitges, responsable una miqueta de la part esportiva de l'entitat. Joan López, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, de moment tot pinta molt bé. Pot ser aquesta una temporada increïble per al bàsquet Sitges.
Doncs sí, la qüestió s'ha posat molt bé. Estem molt contents. La veritat és que nosaltres fa 2 anys, quan vam canviar una mica el curs, no? I vam deixar la EVA i vam començar a treballar des de baix i donar importància a altres tasques que poder estar relacionades amb la gent de la casa, amb la gent jove, doncs passava per fer uns equips, diríem, d'edats ja adultes, que són sèniors i sub-21s, en nivell i amb gent de la casa. I ja estem recollint, ja comencem a recollir fruits. Uh-huh. Ja que una mica els resultats del que dius tu, tenim 3 equips que ja són campions, però compte que tenim el sènior A, que està amb possibilitats encara de pujar, sí. I tenim el sub-21 femení, que és el 5è equip d'aquest grup de l'equips grans que nosaltres diem, que no quedaran, no pujaran, perquè és una categoria que no es puja a categoria, no es pot ser més alta, però també estan lluitant per quedar campiones en la fase, diríem, classificatòria final.
Uh-huh. I el cas, Joan, és que els 3 equips que de moment han aconseguit pujar de categoria i quedar campions, doncs ho han fet d'una manera doncs, molt solvent.
Sí, sí, sí. Bueno, és que és això, el treball amb objectius molt clars i molt concrets i hi ha molt a fer, doncs al final dona resultats, no?
El cas de les noies, per exemple, que han fet una temporada extraordinària, i bé, el punt més àlgid va ser quan van aconseguir l'ascens ara fa 2 setmanes aquí amb l'Hospitalet, que bé, van passar literalment per damunt d'elles, o el cas, per exemple, del Sènior B, que també ha fet una temporada d'aquelles per a marcar.
Sí, 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 certament. Certament, són sempre objectius que nosaltres plantegem que són assolibles, però al final a la seva treball s'han de complir, no? Uh-huh. I gràcies a Déu doncs estem aconseguint-los.
Uh-huh. I com deies, podria haver encara un quart ascens, que és el que ens podria oferir el primer equip, el Sènior A. Llàstima una miqueta de la derrota de dissabte, no? Ens va sorprendre, em sembla que a tots.
Sí, bueno, saps el que passa? Que el Sènior A, l'objectiu nostre era, com sabeu, nosaltres sí. Portem amb el Sènior, que ara se'n diu A, portem 2 temporades pujant continuadament.
Sí.
No hem estat més d'una temporada a cada categoria. Uh-huh. Aquesta temporada en primera teníem intenció, teníem sempre aquell desig, diguem, amagat de poder arribar a optar per l'ascens. Però era difícil, estàvem per treballar, per que l'equip, diríem, que fes maduresa, i ens hem trobat amb la possibilitat de pujar i ho provarem. Encara tenim possibilitats poques, però en tenim. Però compteu que diríem que la situació és molt difícil. El grup, el nostre grup de primera, és un grup molt igual, pots perdre en qualsevol, pots guanyar tothom, i has d'estar cada setmana molt encertat.
Sens dubte, sens dubte. Llàstima, Joan, que es va perdre amb el Sant Jordi, perquè el Viladecans va perdre amb el Samà, i si el Sitges hagués guanyat, s'hagués col·locat segon. Però bé, ara és fer conjectures i a toro passat sempre és molt fàcil parlar, no? Però bé, queden 2 jornades, per tant, s'han de guanyar els 2 partits i esperar una miqueta què passa també amb Viladecans i Esparreguera.
Això és el que farem. Fins l'últim moment provarem, perquè ara que hi som, suposo que deixarem totes les nostres energies per intentar aconseguir-ho.
Però bé, estic d'acord amb el que deies, eh? L'objectiu, si no es puja, escolta'm, no passa absolutament res. El primer gran objectiu, que era assegurar-se aquesta primera categoria, doncs està més sobradament complert, per tant, escolta'm, però bé, si es puja, escolta'm, a nadie le amarga un dulce, no, que dèiem?
No, en absolut, en compte que nosaltres estem jugant ja fonamentalment amb jugadors que fa 4 o 5 anys eren sub-21 i júniors dels categories inferiors, que estan començant a agafar un protagonisme i una importància al grup, que és molt important perquè en el futur seran els nostres referents, i que de seguida ja encara molts joves puguin arribar a assolir el nivell de Copa Catalunya. Seria molt interessant.
Molt,
si no aconseguim aquest any, serà l'any que ve.
Segur. Escolta'm, i una miqueta al fil del que deies al principi, no? Que aquest canvi de rumb que encetàveu fa 2 anys quan l'equip doncs ha de renunciar a Naeva, està precisament, ja dona els seus fruits, com deies, amb els jugadors, amb els nanos joves, aportant minuts i qualitat als primers equips.
Això és. A més, ara m'estava fent una llista, perquè hi ha coses que a mi m'agraden sempre. Compte que el resultat que tinguem 5 equips grans amb tant nivell i treballant, a darrere també hi ha una resta d'escola que tenim.
Segur, sí.
12-14 equips, compte que estava comptant, i en els 5 equips grans en tenim 17 entrenadors. O sigui, a més de jugadors, tenim 17 entrenadors en aquests equips grans. Per tant, vol dir que portant preminis, portant benjamins, portant cadets, hi ha jugadors del primer equip, del B, del sènior femení, no sé, concretament de les sènior femenines 4 jugadores són entrenadores.
Sí.
Del sènior B són 4 entrenadors, vull dir que tenim un munt d'entrenadors que estan molt identificats i ara són jugadors.
Bons equips i bons entrenadors, per tant, eh? Sí. Allò que, com es diu, la quadratura del cercle.
Això.
Doncs escolta'm, Joan, que t'agraïm aquests minuts. Res, volíem que ens oferissi una primera valoració d'aquest excel·lent moment que està visquent el club. Repetim, pel que fa amb aquests equips més grans, per aquests equips que són una miqueta el mirall, no?, de la canalla, que també està competint i a un bon nivell tots els caps de setmana. Joan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, felicitats.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
Bé, doncs, ascensos a dojo els que estan visquent la gent del bàsquet de Sitges. En podria quedar un, i esperem que així sigui, el del primer equip, que va perdre, en repetim, 64-73 amb el bàsquet de Sant Jordi. Derrota sorprenent, d'aquelles que fan una miqueta de mal, però que, bé, no està tot perdut, El Samà encara li va fer un favor derrotant el Viladecans per 94-79. El Sitges, que continua tercer amb 10 derrotes, 18 victòries, les mateixes que el Cerdanyola, segon el Viladecans amb 19-9 i líder l'Esparreguera amb 20 victòries i 8 derrotes. L'Esparreguera, que ho té pràcticament tot per acabar campió. El Sant Gabriel, si no falla en aquestes dues últimes jornades, també ho té bastant bé per acabar segon. Per tant, aquests dos equips pujarien de forma directa a la Copa, i el Sitges bé, lluitarà com a mínim per aquesta tercera plaça que dona dret a jugar una fase d'ascens per ser l'any que ve, com dèiem, a Copa Catalunya. Però compte, perquè hi ha un partit molt interessant aquesta propera jornada, que enfrontarà el Viladecans i el Cerdanyola a la pista del Viladecans. Per tant, el Sitges no hauria de fallar en la seva visita, la d'aquest diumenge a partir de 2:15 del vespre a la pista d'Almeda, i posats a demanar, tampoc hauria de fallar en l'últim partit de la fase regular aquí amb el bàsquet Sant Boi. Equips que estan a la part baixa, però bé, què ha passat amb el Sant Jordi? Doncs precisament el que va passar dissabte, una derrota que complica una miqueta el possible ascens dels homes de Fermín Sánchez a Copa Catalunya. Minuts finals ja d'aquest temps de descompte d'avui dilluns 28 d'abril per parlar una miqueta d'hoquei patins. Toni, el segona catalana li queda un partit, i es jugarà aquest dimecres.
Sí.
Aquest dimecres, a partir de 9:45 de la nit, aquí al pavelló de Pinsbens, el primer equip del Club Patí Sitges tanca una temporada, home, no direm que bona, però ratllant el notable, no?
Sí, home,
és un... de ser justos també i bé.
Jo penso que ha estat una bona temporal, que passa que s'ha quedat a les portes, llàstima, se queda a les portes i si tot acaba com ho té que acabar, a 3 punts del Valls.
Sí,
Llàstima sí. Aquell partit que es va perdre aquí per un gol i que s'havia controlat molt bé durant tot el partit. Però és així, la competició, jo penso que, torno a repetir, el jugador Isaac Martínez va notar moltíssim i si l'haguessin tingut fins al final, ara potser estaríem parlant d'un ascens.
Últim partit, com deia, l'avançat, el jugarà dimecres, aquest dimecres, demà passat, per tant a partir de 9:45 aquí a Pinsvens amb el Barberà, serà ja el punt i final d'una trajectòria que ha estat, repeteixo, doncs força positiva, entrenador nou, jugadors joves, la marxa d'Isaac Martínez com a punta, Toni, doncs que pot haver, de fet ha afectat, ha acabat afectant l'equip, però bé, a pensar una miqueta ja en el proper curs, no?
Sí, de fet estan fent bé els deures perquè
a reforçar-se una miqueta per tractar de que quan hagis de jugar amb equips tipus Molins, tipus Valls, doncs...
Tenir referències i lluitar. Sí, s'està treballant, de moment mantenen l'entrenador, és molt important la continuïtat de l'entrenador i penso que és una peça fonamental ja no tan sol per al primer equip sinó pel juvenil. És un entrenador que feia falta i crec que la propera temporada doncs,
ara és buscar, suposo, Toni, aquelles peces
que
el cos tècnic suposo entén que li fan falta per donar doncs, el salt definitiu.
Ja l'està treballant i ja, fins i tot ja es parla de noms, no noms definitius, però compte que pot fer una molt bona temporada. I escolta, si les coses van com va, potser no ens trobem l'any que ve al Vilanova, No se sap.
Sí,
ja veurem.
Compte. No ho descartem. Arribem pràcticament al punt de les 5 de la tarda, recordant de nou doncs, aquest últim partit de la temporada del Club Patí Sitges, del primer equip, 9:45 d'aquest dimecres amb el Barberà. La resta d'equips, els de la base, encara estan en competició, molts d'ells disputant Copes Federacions, Copes Barcelona, en fi, que la temporada en aquest cas s'allargarà una miqueta més. Ho deixem aquí, Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona tarda i a vostès, gràcies de nou per fer-nos confiança. Una setmana més. Tornem dimecres a la tertúlia Pilotes Fora a partir de les 4 de la tarda. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.